Parlem de l'Epoch i de tot el que envolta l'Epoch. Primer, comencem pel principi, igual us sona. Però què és l'Epoch? Doncs per a aquelles persones que no ho sàpiguen, de seguida us ho dic, tampoc teniu per què saber-ho, no? Si no esteu ficats. Ara, si teniu alguna relació, algun familiar, algun amic, si esteu patint, ho sabreu de sobres. Però si no, us explico que l'Epoch és una malaltia pulmonar. Les sigles són malaltia pulmonar obstructiva crònica. En castellà seria enfermedad pulmonar obstructiva crònica, que de fet és una malaltia pulmonar progressiva que, ja ho descriu prou bé, no? Que provoca dificultat per respirar, principalment perquè hi ha una obstrucció del flux d'aire als pulmons. Així, aquesta serà una explicació molt, molt planera, però que et deixa més o menys clar d'on ve la qüestió, no? A partir d'aquí ja podem parlar d'efisemes, bronquitis cròniques, podem parlar de les causes, que poden ser moltes coses, jo que sé, tabaquisme, fums tòxics, contaminació de l'aire, factors genètics, aquí entren moltes coses. Bé, ara mateix això no té cura, tal qual. Ara mateix això no té cura. Sí, hi ha tractaments per aliviar la simptomatologia i millorar la qualitat de vida. Això també. Què passa aquí? Doncs que entrem en una utilització de determinats aparells que necessiten, sobretot per les nits, una connexió a la corrent doncs, constant, i aquí és on entra d'entrada el factor econòmic per factures. Entra també què passa si va la llum, si se'n va la llum, com va ser el de l'apagón. Des que es va marxar l'apagón estem tots amb les orelles aixecades. I després els tractaments. De fet, l'altre dia sortia un titular que deia que Catalunya doncs, avalava limitar el millor tractament per l'EPOC amb penalitzacions als metges. Vull dir, eren coses que dius, què? Doncs mira, parlem amb el senyor Alfons Viñuela. El senyor Alfons Viñuela és coordinador de la PEPOC, que és l'Associació de Pacients amb EPOC a Catalunya. Alfons, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Alfons. De tot plegat jo no sé per on començar. En tot cas, pel tractament, com la sanitat pública com facilita, si ho facilita o no ho facilita els tractaments a les persones que teniu EPOC?
Bé, abans un petit apunt.
Endavant.
EPOC és l'Associació de Pacients amb EPOC a Espanya.
Avant.
I jo sóc el coordinador aquí a Catalunya i encantat que m'hagueu convidat per explicar una mica o per posar una mica de llum amb aquestes dubtes que tenim sobre el visat de la triptoteràpia, que em preguntes ara,
sí.
I també el tema dels electrodependents. El visat de triptoteràpia, amb un sistema de salut tan bo com és el català, que és un dels millors de l'Estat, com sabem, amb hospitals de referència, etc, el que fa és limitar la prescripció, més que la prescripció adequada de la triptoteràpia per a aquells malalts d'aquestes malalties que tu has citat, l'EPOC, l'asma,
sí.
Etc. Sobretot amb l'EPOC, amb la triple teràpia. Que la triple teràpia, com que té un cost econòmic primari, és a dir, de compra superior a altres dispositius, a broncodilatadors, a corticoides, inhalats per separat,
sí.
Pues, l'índex de qualitat farmacèutica del sistema de salut català el que fa és dir als metges, ei, si no heu fet primer les valoracions que teniu que fer, complertes de que sigui un malalt que necessiti aquesta triptoteràpia, no ho prescriviu, perquè si ho feu, us penalitzarem amb un 20% del total de les medicacions que teniu que donar al llarg de l'any, el qual això a hospitals i centres d'atenció primària els pot representar després pues, una retallada amb les inversions. Què vull dir amb això? Pues que aquest visat el que fa és que els metges diguin, escolta, et dono altres coses i no m'hi fico amb aquests problemes de si administrativament em penalitzaran o no em penalitzaran.
Però està clar, aquest triple tractament és millor que altres tractaments?
Per alguns malalts, sí. El triple tractament, el que té, que és molt important, primer, ja no parlem de l'impacte mediambiental, perquè fer servir un inhalador o fer servir-ne tres, doncs hi ha una diferència importantíssima. Però és que és molt més fàcil de fer servir per persones grans, per persones que els costa doncs, administrar-se ells mateixos aquests inhaladors, perquè requereix una disciplina, requereix una constància. És a dir, hi ha una major adherència al tractament, per descomptat, hi ha una major tassa de compliment pels que de fer servir-ne un que fer servir-ne diverses, és més fàcil d'utilitzar. I el que deia abans, sembla que és més car en principi a la compra, però com que redueix els ingressos hospitalaris i redueix les exacerbacions que et porten a l'hospital, al final és més econòmic pel sistema.
Jo em quedo una mica quadres quan em parlo, quan m'expliquen aquestes coses, em quedo una mica quadres perquè quan parlem de la... Jo entenc que els números i les xifres són sempre fredes i és així, però, ostres, estem parlant de qualitat de vida, estem parlant d'un sistema sanitari, estem parlant de que si s'ha d'acceptar es recepta, vull dir, no sé, aquí se m'escapa una mica tot això.
Bé, el que ens estan dient és que no tenim el temps de dedicar a un pacient totes les proves i tot el temps necessari per entendre que aquesta seria la teràpia més adient per la seva cura o pel seu manteniment, que abans ho has dit molt bé, l'EPOC no té cura, el que té és un manteniment holístic, has de fer exercici, has de menjar bé, has de prendre els medicaments, aquests medicaments han de tenir adherència, òbviament, han de ser fàcils d'utilitzar, etcètera, etcètera. Pues, clar, el que fa el sistema, el que diu és que tot aquest temps que necessitaríem per determinar que tu ets un pacient adient per la tripoteràpia, no el sí. tenim. Què faig? Pues, et dono un altre, no sigui que m'equivoqui i a l'equivocar-me em penalitzin a l'hospital o al CAP.
D'acord. Després parlem de l'electrodependència dels pacients d'EPOC. Clar, aquí estem parlant també d'un altre tema delicat en qüestió de factura, en qüestió de manteniment i en qüestió, possiblement, fins i tot d'ajudes o de manca d'electricitat, si hi ha una apagada, per exemple.
Sí. De fet, és que fa no gaire, bueno, fa un any, un any i pico, a EPOC està parlant amb el defensor del poble, que el defensor del poble, el senyor Àngel Gabilondo, doncs ja va presentar un informe conforme hi ha 3 milions de persones que necessiten electricitat per pel manteniment o la cura de les seves malalties. Persones que tenen que tenir un dispositiu connectat a la llum. I els de malalts de poc doncs necessiten moltes vegades 24 hores estar connectats a casa amb un concentrador d'oxigen que treu de l'aire, treu el CO2 i llavors únicament et passa el 20% de l'oxigen que conté l'aire perquè pels teus pulmons i després quan surten al carrer porten un que s'ha de carregar prèviament a casa, porten un portàtil.
Entenc que això no tots els malalts de poc ho necessiten, sinó només determinats o tots?
No, els que tenen prescrita, diguem-ne, la oxigenoteràpia.
D'acord.
És a dir, jo mateix la tinc per sortir al carrer.
D'acord.
A casa no la fa servir de moment, però per sortir al carrer, doncs, sí.
O sigui, tu series una d'aquestes persones que necessitaria aquesta màquina, no?
Bueno, d'alguna manera jo la necessito per sortir al carrer, però clar, tinc que carregar a casa cada dia,
clar.
Pues, 3 o 4 hores està connectada. I llavors, clar, això és un consum extra. Però no parlo de mi, que en realitat pues, faig un poc ús, diguem-ne, perquè únicament la carrego 2, 3, 4 hores quan surto. Però hi ha gent que està 24 hores connectada per dormir, fins i tot. La gent que té apnea del son, també. La gent que té por, la gent que té altres malalties, que amb altres aparells. Què succeeix, això? Doncs pues que si no són persones declarades de vulnerabilitat extrema, no tenen cap ajut estatal, perquè són ajuts estatals. Perquè les comunitats, a part de Galícia i crec que Andalusia, que donen 15-20 euros al mes, les comunitats directament no tenen cap ajut si no estàs declarat de vulnerabilitat extrema. Clar, què succeeix? Que tu has parlat de l'apagada, però és que els malalts que no tenen recursos, gent que té pensions, normalment són gent gran, són gent pues, més de 65-70 anys, que tenen pensions, alguns, pues, unes pensions bastant limitades, que tenen que pagar-se altres coses, el lloguer, el menjar, una cuidadora moltes vegades perquè tampoc la tenen, la llei de dependència tampoc arriba a tothom i quan arriba, arriba molt minsa, amb molt poques quantitats. Clar, tot això al final sumen i al final tenen factures de 150 euros al mes. 150 euros al mes, una persona amb aquestes condicions li és molt difícil pagar. Llavors, tenen més por a les factures que no pas a les apagades, aquestes persones.
Ja. Però no deixa de ser sorprenent que t'hagin de declarar com a vulnerabilitat extrema per no tenir una ajuda davant d'una malaltia que tu tampoc has escollit, que la tens, i que, bé, que hi ha altres coses que la Seguretat Social també la cobreix, en qüestions de malalties, però en qüestions d'ajudes per a aquest flux necessari que no estigui contemplat, suposo que és una de les reivindicacions que feu, clar.
Sí, la fem nosaltres i la fa el defensor del poble, que l'informe que va fer el 2023 també reclamava que fóssim subvencionats i tinguéssim garantitzat l'accés al subministre en condicions de qualitat. però hi ha altres coses, suposo, més importants o més... A la, o, si no més important, més urgents a l'agenda dels polítics. Aquesta és la llàstima.
Ja, o no, vés a saber, no sé. Bé, jo no, aquí no entraré a especular perquè sempre és un terreny fangós en aquestes qüestions. Bé, cap on caminem? Com ha avançat la millora de la qualitat de vida? Es nota? Vull dir, hi ha una millora tecnològica perquè la tecnologia que entraria, no només com de tecnologia, sinó també de medicines, doncs per ajudar a la millora de la qualitat de vida. Va avançant? Es nota?
Sí, es nota bastant darrerament. El que passa és que hem de ser pacients actius i pacients... Jo soc pacient expert, però com a mínim has de ser pacient actiu. Has de preocupar-te, has d'entendre, has d'escoltar, has de buscar què succeeix. Pues que ara mateix hi ha una teràpia que és amb medicines biològiques. Jo estic des del gener amb aquesta teràpia que m'ajuda a reduir les disnees, que m'ajuda a reduir el consum de corticoides. O sigui, hi ha teràpies. Es parla també de que jo tinc... Tu has dit molt bé abans que l'EPOC o l'EMAPOC la tens perquè has sigut fumador o perquè has estat exposat a contaminants del medi ambient. Jo, a més, és que he tingut el dèficit d'alfa-1 en dietrixina, que és una malaltia rara, que el que fa és que les defenses que m'hauria de gestionar o generar el meu fetge no me les reparteix als pulmons, sinó que es creen al fetge, amb la qual puc petar o pel fetge o vés a saber. Llavors, sí. Teràpia alternativa que em donen cada 15 dies, avui aniré a l'Hospital Clínic aquesta tarda, amb un equip fantàstic de professionals que fa 20 anys que m'estan ajudant a conllevar la meva malaltia, però si tu fas tot el que has de fer, fas les teràpies, fas la medicació, fas exercici, que molta gent, com que no pot respirar, es queda a casa tancada i cada vegada els pulmons li funcionen pitjor. Hem de sortir, clar, ens hem de moure, hem de menjar adequadament. O sigui, hi ha moltes coses que has de fer i tot això avança, però sí és cert que avança les medicines biològiques i avança també aquesta intel·ligència artificial que ens ajuda, fins i tot ara hi ha un programa que es diu Axia als CAPs, que estan en proves, que ens ajuda a determinar la millor medicació per nosaltres en base a l'històric que tenen els servidors del sistema de salut, no a internet, sinó perquè no es contamini amb tota la informació que hi ha a internet, sinó totes les el sistema, totes les proves, informes, visites que s'han fet al sistema de salut català, doncs t'ajuden a intel·ligència artificial a determinar millor quin tipus de malalt ets i quin tipus de medicació necessites.
D'acord. La darrera pregunta que et faré és més, més d'àmbit personal, en tot cas, però també entra en tot el que estaves explicant, no? Davant de la teva experiència i d'experiències d'altres persones que tenen l'EPOC, no? Moralment, això com es porta? Vull dir, perquè el factor psicològic, per dir tot això, perquè sortir de casa, moure't i tal, també cal que moralment estiguis a l'alçada, és a dir, que estiguis bé, conscienciat i psicològicament portar-ho bé. Això com es porta?
És molt important això que acabes de dir, perquè és cert que ens limita, no solament físicament, sinó emocionalment. Emocionalment perquè molta gent doncs, es considera malalta. Jo sempre dic, perquè jo parlo amb tots els malalts, amb tots els pacients, perdó, s'ha de més dir pacients que malalts, que entren a l'associació, els explico. La malaltia no et defineix. Ets la mateixa persona que eres abans d'estar diagnosticat. El que passa és que tens uns condicionants, com altres persones tenen altres condicionants, de tipus mèdic, social, econòmic, el que sigui. Has d'entendre que la gent serà empàtica amb tu i el que no sigui, que n'aprengui. De fet, hem de sortir al carrer, hem de socialitzar. Una de les formes, el CAP mateix m'han explicat que estan obligats a que el 5%, bueno, estan obligats, estan aconsellats a que el 5% dels malalts del centre d'atenció primària socialitzin, perquè s'ha demostrat, i fan activitats per això, s'ha demostrat que socialitzar és una teràpia molt bona per la cura de qualsevol malaltia. No estem a casa, hem de socialitzar, hem de sortir, hem de moure'ns, hem de caminar. Per això dic que la part emocional és molt important. Saber això, la malaltia no et defineix i tu ets qui eres abans que et diagnostiquessin.
Doncs senyor Alfons Vinyuela, coordinador de la PEPOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos explicat totes aquestes situacions i fins i tot pel teu punt de vista personal que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies per donar-nos espai, gràcies.